El que volem fer ara és visitar els mamífers de la mà, i és que Formentera acull aquest cap de setmana una conferència-taller sobre dofins i catxalots esfreus, organitzat pel Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, que tindrà lloc avui divendres i demà dissabte a càrrec de Txema Brotons i Marga Cerdà de Turciops. Avui divendres es presentarà l'estudi BSBP, Estudi de catxalots a Balears, i es parlarà sobre fotoidentificació de catxalots a partir de les 7 de la tarda a la seu del Consell, i també s'oferirà en aquest cas dissabte a la xerrada dels nostres dofins i sonoidentificació de dofins a les Pitiuses des de la 1 del migdia al Centre d'Interpretació de Can Marroig. L'entrada de les xerrades és gratuïta i està oberta a tots els públics, però això sí, és imprescindible la inscripció prèvia al telèfon 971-17-76-88, l'extensió 3 de Parc Natural, repetim, 971-17-76-88. I per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic en Txema Brotons, que és llicenciat en Biologia i màster en Gestió Mediambiental, i la seva especialització en el camp dels cetacis l'ha portat a participar en investigacions i congressos a nivell internacional. Ha recorregut més de 20.000 milles de navegació i ha treballat en múltiples tècniques per desenvolupar els seus projectes d'investigació, i és especialista en el camp dels cetacis, com dèiem, des del 1996. Bon dia, Txema.
Què tal? Bon dia, com estem?
Bé, escolta, comenceu avui amb aquesta xerrada BSBP, Estudi de Catxalots a Balears. Què és això de BSBP?
Bueno, és el nom del projecte, que es diu Balearic Sparingwell Project, és el nom del catxalot en anglès, ¿vale? I és un projecte que nosaltres portàvem endavant d'ençà l'any 2003 amb col·laboracions en l'Universitat de Sant Andrews, i és el seguiment i monitoratge del catxalot a les Illes Balears. Aleshores, és un projecte que durant molts anys ha patit molt, perquè va ser un projecte molt llarg, ha patit molt la crisi de 2010, s'ha reinventat de mil maneres, i en aquest moment és un projecte molt efectiu perquè combina la recerca científica pura i dura amb la difusió i divulgació, perquè finançam aquest projecte amb el voluntariat que ve a bordo del nostre barco a fer les campanyes d'investigació de recerca en nosaltres. No? Aleshores, sempre intentam donar-li una mica de difusió en aquest projecte, per això, perquè si en sàpiga primer que els catxalots existeixen, que la Mediterrània, que viuen aquí, que són endèmics de la Mediterrània, que tenen una cultura pròpia i que són molt nostres, i això no hauríem de començar a entendre-lo, no? I per això aquesta xerrada, no? Que el que farem també és combinar amb un taller de fotoidentificació, d'ensenyar l'eina que empleem per identificar els animals a la mà a través de les fotos que li fem a les aletes caudals.
Dius que els catxalots són endèmics de les Balears,
de la Mediterrània,
i els freus hi passen a través dels freus en diferents temporades.
No, els freus no arriben a passar. És un animal de profunditat, ¿vale? I però el que passa que sí que té una associació amb Eivissa i Formentera bastant estreta, no ben a prop de costa, òbviament, perquè és un animal, jo dic, que és un animal de busseig profund i que menja en profunditats, però al llevant d'Eivissa i Formentera hi ha una sèrie de formacions muntanyoses, submarines i de canons que, de certa forma, serveixen per concentrar aquests animals. O sigui, hi ha una presència bastant elevada, el que sigui al voltant d'Eivissa i Formentera, sobretot al llevant i al sud de Formentera, no? I llevant d'Eivissa i al sud de Formentera. Al marge, entre Eivissa i Mallorca, en el canal de Mallorca també hi ha, aquesta, hi ha canons i depressions que també s'aprofiten aquests animals i també són bastant freqüents perquè tenen un greu problema de conservació en les col·lisions amb els barcos que uneixen les illes entre Eivissa i Mallorca.
Ah, o sigui que la principal amenaça per aquests vaixells, per aquests animals, és el contacte, és el xoc amb les barques de línia entre Mallorca i Eivissa o barques...
Un dels grans problemes de conservació té d'altres, com poden ser ingestes de plàstics, contaminació i renou, però un dels greus problemes de conservació del catxalot a la Mediterrània són les col·lisions amb embarcacions. No només se donen en el canal de Mallorca, entre Mallorca i Eivissa, també se donen altres bandes perquè realment la Mediterrània és un mar altament antropitzada en la que hi ha molta navegació. Però un dels focos calents i de preocupació són precisament aquí. Nosaltres fent seguiment durant tots aquests anys han tingut la possibilitat d'enregistrar animals que han patit d'aquestes col·lisions i que s'han salvat perquè han cicatritzat però que tenen grans ferides en el cos, com aletes caudals mutilades, dors també mutilats. El que passa és que no sabem quin percentatge aquests animals han sobreviscut, és a dir, hem vist que li s'ha anat bé, entre cometes, és a dir, que han patit una col·lisió, però no sabem quan d'aquests se'n moren i se'n van a fondo, no? Aleshores, una idea, un futur proper, espero desenvolupar estudis que ens ajudin a esbrinar quan d'animals se moren i quin és l'impacte real sobre la població, que és molt discreta. Com han dit abans, és endèmica de Mediterrani, és a dir, que els catxalots que estan aquí són els d'aquí, no se'n van a l'Atlàntic i tornen, no? Vale? El que això fa que sigui una població realment molt, molt, molt sensible.
I aleshores, amb aquesta fotoidentificació, que us explicareu com funciona, quants catxalots veïns nostres teniu identificats, més o menys?
Mira, al voltant dels Balears, sense comptar el que hem identificat aquest estiu, estan per damunt dels 160 animals.
160?
160 animals identificats, sí.
I els identifiqueu per nom, o per un número, o per un...
No, habitualment li posam un nom.
Un nom?
Un número. Intentam no humanitzar-los.
És la primera
passa per començar a tenir més vicis i no entendre bé tenir més.
Perquè això sí que hi ha una tendència, sobretot a països doncs, anglosaxons, de posar noms, no? A orques, a balenes, de vegades...
A veure, té molt de sentit, és a dir... És molt més fàcil dir, mira, avui he vist en Pep, en Toni, un Lluís, que 001 o 322, no? I sobretot té molt de sentit de cara al gran públic, no? També és molt més simpàtic individualitzar un animal per un nom, l'humanitza més i això ajuda, diguem, a sensibilitat a la població. No? Però com es catàleg empleem més nosaltres, que no sé gent, empleem això un nombre perquè, com te dic, per intentar comprendre aquests animals, intentar aproximar-nos com realment són, no? I són animals extremadament diferents a nosaltres, amb unes capacitats intel·lectuals brutals, vale? Però molt diferents de les que tenim nosaltres. Aleshores, quan ens aproximem amb ells, ja intentem evitar tots els prejudicis, i un dels prejudicis és posar-li un nom amb humà, no? Vale? Aleshores, intentem fer una recerca acústica, perquè són animals acústics, i d'aquesta forma, no sé, intentar guardar un poc aquesta distància per poder veure el bosc, vale? No ficar el cap dins el bosc que deixem de veure-lo perquè els arbres no mos deixen.
D'haver-hi algun més mimat, algun de preferit, algun que hagi nascut i que l'hagueu vist créixer, que us hagueu encarinyat, més enllà doncs, que l'estudi és seriós, objectiu, científic i tenir tots els animals en compte, però algun deu ser que us deu fer més gràcia, però de tant en tant pot ser?
No, procuram que no. A més, pensa que els catxalots són animals que la seva vida passa de baix aigua. Vale? El contacte que tenim nosaltres amb ells és molt, molt, molt petit. Si passa que els animals que habitualment, la seva vida quotidiana i normal, estàndard, pues, tu trobes un mascle solitari i es passa entre 45-50 minuts de baix aigua i un 10 a superfície. I adeu una altra vegada. I quan està a superfície està recuperant de l'apnea. És a dir, està respirant, està molt tranquil, molt relaxat, el que realment la interferència que en nosaltres és pràcticament nul·la. Vale, perquè a més nosaltres procuram precisament d'això, que la nostra presència no interfereixi la seva activitat normal. Aleshores, és molt fàcil, bueno, molt fàcil, o forma part d'aquest joc intentar fer... O sigui, la millor data que podem obtenir dels animals és aquella data que obtenim quan no hi som allà, uh-huh. ¿vale? Però, clar, uh-huh. hi ha coses que no se poden fer sense la nostra presència i s'ha d'evitar que, com a mínim, que la nostra presència sigui almenys alteradora de la seva vida quotidiana. Per això ampliem molt l'acústica passiva, uh-huh. que són hidròfons que estan de baix aigua, fan feina, sí, sí. i nosaltres no hi som, anem a recuperar com a les projectes dels nostres dofins d'aquí, d'Eivissa.
Però, en qualsevol cas, en aquesta conferència d'avui divendres, ja ens mostrareu com feu la fotoidentificació i suposo que mostrareu i fotos, també, no?
Claro, 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 i tant, o sigui, no tindria sentit fer un taller de fotoidentificació fora veure fotos. No, 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 per tant, i tant, però també seran números, no tindran noms.
Cap problema. Tenen un patró concret que digueu, si anem avui entre les 12 i les 4 els veurem?
Bueno, els cachalots estan tot l'any aquí. Estan tot l'any.
O sigui, crien aquí, es reprodueixen, crien aquí, etc.
Sí, 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 sí. Entre altres coses, les Balears són molt importants per l'espècie perquè és una zona on venen a alimentar-se i venen també a reproduir-se. És un lloc on se troben mascles i femelles, perquè els cachalots s'agreguen per sexes, els mascles adults són solitaris i per tant van tots sols, i les femelles formen grups socials amb les cries i els subadults. Uh-huh. Aleshores, normalment se segreguen persones, i a Balears és un dels llocs on es troben amb dues, no? Tant els mascles com les femelles. Allò que, òbviament...
Sorgeix l'amor, no? Com també els humans.
Bueno, ja estem antropitzant, no?
No, ho he fet expressament, diguem.
No, i per això és molt, per això és una zona molt important. El que passa és que la densitat és relativament baixa. ¿Vale? Estem xerrant de que en els millors escenaris no hi ha més de 1.000 animals a tota la Mediterrània. Uh-huh. D'acord? Aleshores, Mediterrània Occidental, estic xerrant. Uh-huh. Aleshores, 1.000 animals a la Mediterrània Occidental és una densitat relativament baixa. Això vol dir que pot sortir a una zona que sigui molt bona de cachalot, que habitualment se veuen, i no en trobis cap. Això és factible. Nosaltres habitualment, les setmanes que feim de campanyes, habitualment totes les setmanes en veiem animals.
Totes les setmanes, però no tots els dies.
No, no, no. El que passa és que nosaltres també fem una recerca acústica. És a dir, nosaltres el que fem és un hidròfon de rosat i el cercant per so. O sigui, òbviament, si vas a cercar-los a vista, pues, un animal que està més del 75-80% d'estany de baix aigua, la possibilitat que tu el trobis justament quan surti són
baixíssims. El cachalot, quina mesura té? Quan medeix?
Bueno, aquí a la Mediterrània són un punt una mica més petits que fora. Uh-huh. Vale? Aleshores, aquí habitualment les femelles són més petits que els mascles. El mascle, aquí un mascle gran fa 13 metres, 14 com a molt, ja en 14 és un mascle molt gran aquí. Les femelles més petites, 10, una femella molt gran, 11, per aquí.
I els identifiqueu per l'aleta dorsal o per la cua?
No, per l'aleta caudal. L'aleta dorsal, sí, la dorsal no en tenen, només una sèrie de protuberàncies. Aleshores empleem l'aleta caudal, que quan se'n van a fer una amnèia profunda, el que fan és aixecar l'aleta caudal completament i la posen plana davant del barco, no? Això és el que aprofitem, és per fer una foto completament plana i podem veure perfectament el perfil i així identificar-los.
I una curiositat, els cachalots són de saltar, així com les balenes geperudes, per exemple, fan grans bots quan es volen de vegades comunicar, quan volen avisar
també, la seva... També salten, també voten.
Sí?
Sí. Sí.
I ho heu vist mai o no?
Cada dia. Sí, perdona?
Ho heu vist mai?
Sí, i tant, i tant. Sí,
deu ser un estruent, un retruny brutal, no?
Sí, 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 aixequen una quantitat d'aigua per principi d'Arquímedes, vull dir, han de desallotjar tota l'aigua que del volum que tenen, aleshores estàs pensant que estan amb un xerrant d'animal de 15 tones, 20 tones, doncs pues, òbviament quan cau dins l'aigua, pues, el que fa és aixecar això, 20 tones d'aigua.
I teniu por que algun dia algú se li acudeixi fer visites guiades per veure les balenes al Mediterrani, les balenes d'Eivissa i Formentera?
Realment por, és una preocupació que tenim. El que passa és que realment és una activitat que és complexa, vull dir que requereix de coneixements acústics interessants, és a dir, demà no pots agafar i dir vaig a veure balenes. i, o que va cercar catxalots i me compro un hidròfon i se trob. No, té la seva capacitat, és a dir, no molta gent que faci el que feim nosaltres, com fem nosaltres. I després la densitat és molt baixa, o sigui, a nivell turístic seria dur mantenir una empresa així. Una altra història és fer com ho feim nosaltres, és a dir, que nosaltres fem una campanya d'investigació, aleshores gent ve nosaltres pagant, vale, per finançar la campanya i estar una setmana investigant en nosaltres. Això és un altre tipus, un altre perfil, no? De totes formes, les nostres campanyes tenen tots els permisos necessaris del Ministeri de la Subdirecció per la Sostenibilitat de la Costa i el Mar, vale? Perquè, òbviament, són animals protegits, en què no te pots aproximar menys de 60 metres si no són per raons científiques, i que entre 60 i 200 metres has de mantenir una sèrie d'actituds respectuoses cap als animals. No? Aleshores,
Una curiositat més, hem vist de vegades, doncs, ho hem vist a vídeos, si algú té interès, doncs, amb els cetacis, amb els mamífers marins, que hi ha gent que s'acosta a prop a nedar dels animals, no? Hem vist, doncs, sobretot amb balenes geperudes, que són animals, doncs, que a la gent els fa molta gràcia, o fins i tot les orques, amb els catxalots, si algun humà s'hi acostés a nedar, no sé si ho ha hagut de fer mai per raons científiques, com reaccionaria l'animal?
Com reaccionaria? Bueno, és una pregunta com molt, molt genèrica, no?
Seria, no, vull dir,
com reaccionaria que un mascle, una femella, un grup social, en quin moment donat? Vull dir, estan xerrant d'animals complexes amb caràcter. Vull dir, cada animal té un caràcter propi. Aleshores, generalitzar és complicat, però no deixa ser un animal salvatge. Vale, aleshores, nosaltres, per exemple, no intentem no bussejar mai, sinó més que per raons científiques i de pes. Intentant que sigui el mètode el menys intrusiu possible. Vale. I per això torna a venir una altra vegada el projecte dels nostres dofins, que es desenvolupa aquí a Eivissa, que el que fem és estudiant els dofins d'Eivissa i realment no estem en aigua pràcticament mai. Tenim uns hidròfons que estan gravant i que anem a recuperar-los i d'aquí traiem les dades necessàries per poder fer la recerca que estem fent, molt important.
Molt bé, això serà divendres, com dèiem, la conferència sobre fotoidentificació de catxalots a partir de 7 de la tarda a la seu del Consell de Formentera i dissabte a la 1 del migdia la xerrada Els nostres dofins són una identificació de dofins, els pitjors de dofins, sí que n'hi ha molts, no?
Bueno, defineix molt.
No, vull dir que n'hi ha més que de catxalots.
Bueno, sí, doncs sí. Depèn de quina espècie. Però bueno, i de quins jocs. És a dir, el dofí mulà, que és el que estem estudiant aquí, té una població discreta, ¿vale? Però està en més generalitat que tota la Mediterrània. El que passa que a les Balears té una població estructurada, és a dir, els dofins de Pitiusa són pitiusos, no van fins a Mallorca i tornen, ni van cap a la península, és a dir, tenen un aïllament, un grau d'aïllament no massa sever, però sí que ja és el que estan gestionant una població molt local i que, òbviament, també té uns nombres baixos, no estan xerrant de milers d'individus, no? El que passa que encara no se saben quant de dofins n'hi ha. Però sí que se sap ja que realment els dofins pitiusos són pitiusos, és a dir, són molt vostres. No, els dofins que tenim a Mallorca, no, en aquesta espècie ni cap d'aquesta espècie, són diferents. No? I part de l'estudi del nostre dofí el que pretén és avaluar com són el moviment d'aquests dofins al llarg de la costa pitiusa.
Aquí treballeu exclusivament amb hidròfons, amb son identificació, no?
Sí, el que tenim són hidròfons. Ara el projecte nostre dofins té tres hidròfons calats, un en sillots, un altre en els fleus i un altre en la xamena. I de cara a l'any que ve l'objectiu és duplicar aquest nombre per fer-li la volta completa a pitiuses, per d'aquesta forma veure com són els moviments entre les zones. Aquests hidròfons el que fan és gravar 3 minuts de cada 15, vale? I són gravacions calibrades, el que ens permet tenir dades objectives del renou ambient. No? Això és molt important de cara a gestionar pues, activitats antròpiques com la navegació, que tenen un impacte subaquàtic important i que moltes vegades no tenim en compte. No? Aleshores, L'objectiu final és relacionar la presència de dofins amb bon renou i veure com aquests animals se mouen al llarg de les Pitiüses, perquè cada dofí té un xiulo identificatiu, un xiulo firme. Aleshores, a partir d'aquestes gravacions podem identificar individualment els animals i veure si se recapturen a diferents hidròfons. I d'aquesta forma pots veure com se mou un dofí al llarg de les Pitiüses.
Sabíem del perill de les prospeccions petrolíferes. Pareix que aquesta amenaça de moment l'hem allunyat. El que són el trànsit brutal per les nostres aigües, sobretot en estiu, disturba, molesta molt a la vida habitual dels dofins?
Sí, penseu que els dofins són animals que són 100% acústics, o sigui, basen el 100% de la seva vida en activitats acústiques. Aleshores, quan tu introdueixes renou al medi ambient, el que fa és interferir en totes i cada una dels seus aspectes de la vida, des de la comunicació fins a la trobada d'aliment, d'acord? Aleshores, òbviament, aquest augment exponencial de tràfic a l'estiu, òbviament, els afecta. De fet, les primeres dades que hem obtingut ja d'aquests hidròfons demostren, per exemple, que el renou als freus de Eivissa Formentera augmenta a l'estiu, clarament, i que la presència de dofins va a l'inversa, és a dir, a mesura que augmenta el renou, la presència de dofins minva, i quan comença a minvar el renou, tornen a augmentar els dofins. Cosa que altres indrets d'aquí, de la mateixa Eivissa, no ocorreix, que ocorreix en revés, vull dir que a l'estiu hi ha menys renou, perquè hi ha menys temporals, els temporals provoquen renou, i precisament quan hi ha l'estiu, la presència de dofins augmenta, no? Aleshores, està clar que hi ha una incidència directa, o sembla bastant clar que hi ha una relació directa entre l'augment de contaminació acústica i la reducció de la presència de dofins.
Val, disculpa la meva ignorància en la qüestió. Els dofins, a priori, aparentment, o sempre se'ns deia que són animals molt intel·ligents, així com veiem, per exemple, que els pardals s'acostumen a patrons de canonades perquè no mengin arbres fruiters, per exemple, per exemple, els dofins, teniu alguna constància, alguna evidència que s'estiguin adaptant en aquest medi de més renou, de més soroll, que estiguin evolucionant, que sàpiguen moure's amb més, no, per dir alguna cosa, comoditat?
Bé, comoditat no tenen. La gran diferència és que, per exemple, els pardals, quan mengen, no depenen del so. O sigui, és vera que li pot molestar molt. O sigui, un exemple seria aquest. Tu imagina't que tu tens gana i passes davant d'un restaurant que està molt bé de preu, que fan un banyar molt bo i tenen la música molt forta. Te dona igual. Tu entres i menges i te'n vas. Però tu imagina't que no vas a dinar, si el que vols és venir a xerrar amb jo. I passant davant d'un lloc on hi ha molta música, o a un lloc on no n'hi ha, on t'aturaràs, d'acord? És a dir, l'impacte acústic depèn també de per què amplis tu l'acústica. Si tu no eres de menester, òbviament l'impacte és menor. Però, és a dir, que el tema de l'impacte acústic en els dofins és important perquè ells empleen l'acústica, perquè ells empleen el
so,
per comunicar-se. Aleshores, Herbera, en un moment donat, és a dir, els dofins van a menjar en els bous, vale? I el bou fa renou i la xarxa fa renou, vale? Però és un moment concret i té una freqüència i tal, però quan no menja i quan se relaciona i quan se reprodueix, quan cerca parella, quan discuteixen entre un grup de joves perquè han trobat una femella, com li s'afecta el renou, vale? Poden menjar aquí i després s'han de traslladar 10, 12, 15 milles en altre lloc per poder relacionar-se, perquè no poden relacionar-se en allò que han menjat i que és on quedarien perquè hi ha molts de renau. Tot això implica una despesa energètica que, clar, que nosaltres en la nostra vida tan realment artificial i tan allunyana de lo que és la producció primària ens costa molt entendre. És a dir, nosaltres, òbviament, en la tecnologia, el que ha passat és que l'extracció dels recursos ens costa molt menys de lo que realment seria lògic o natural pensar. És a dir, ningú està 13, 14 hores fent feina per aconseguir menjar. Bueno, perdona, hi ha gent que sí, que desgraciadament sí que ho fa. Però els dofins es passen, a vegades, tot el dia per aconseguir requeriments, aconseguir el menjar d'aquell dia, no? O sigui, per suplir els seus requeriments energètics. Si li afegeixes que han de gastar més energia per moure-se d'una banda a una altra, perquè d'aquella banda on volien descansar no poden perquè era renou, això té un impacte a la població. La població està a un nivell subòptim de nutricional, un nivell subòptim d'estrès, i això pot provocar que després altres impactes, vale, tinguin efectes no additius, sinó especialment additius. Vale? Aleshores, són més propensos a patir epidèmies, episòties, mortalitats per altres aspectes. No? O sigui, el que fas és, de certa forma, fer més vulnerable a la població.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Xema Brutons, un dels ponents d'aquest xerrat-taller sobre dofins i catxalots. Recordeu, avui, divendres, a Estudi de Catxalots dels Balears, mostraran fotos i ens explicaran com desenvolupen la fotoidentificació d'aquests animals a partir de les 7 a la seu del Consell, i demà a la 1 el torn dels dofins del Centre d'Interpretació de Camp Marroig. Important, inscriviu-vos al telèfon 971-1776-88, extensió 3 del Parc Natural de Ses Salines. Gràcies.
A vosaltres.
De far a far, es magazín d'es matí de Ràdio Illa, de 8 a 12 i de 3 a 7.